9:35 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Després de l'entrevista amb l'alcaldessa Mercè Conesa, tenim menys minuts avui, però segur que tant en Jordi Mussó com el Víctor Alexandre i l'Eduard Gené ompliran aquests minuts amb valoracions, opinions molt interessants. I el primer que els voldria preguntar és què els ha semblat el fet que aquest matí ens hàgim llevat i l'estelada que teníem isada a la plaça de la Vila hagi desaparegut. Tot sembla perquè algú ha estirat o ha arrencat la corda que hi havia i ha tret aquesta bandera que des de dimecres teníem a la plaça. Dit això, jo ja callo perquè he parlat prou a l'entrevista. Us deixo els micros. Tinc altres temes, però vaja, que comenceu. Què faríeu ara, a partir d'ara, que no tenim estelada?
Jo, primer de tot, m'agradaria Jordi. Que... Estic molt content de que la Mercè, l'alcaldessa de Sant Cugat, hagi tingut aquesta iniciativa de penjar l'estelada, i no només el dia de la reunió, sinó que es va comprometre a la roda de premsa que va fer a normalitzar-la dins de l'ús de l'estelada als diferents llocs de la ciutat. Crec que és un acte de valentia i que va acord amb el que pensa molta gent que viu a Sant Cugat. I després el tema que ens l'hagin fotut, doncs és una cosa que entra dintre de normal. Vull dir, aquesta gent està molt rabiosa, veu que això va de debò. El que va passar l'altre dia al Parlament suposo que no els va agradar gaire, però bueno, el camí que ha pres el poble de Catalunya és aquest, i jo el que faria és ficar-ne una més gran. Si no els agrada aquesta, doncs potser no els agrada perquè era massa petita. Els hi fotria una del doble de gran. I així la podríem veure molt millor.
Sempre provocador aquest home. Sempre provocador. Bé, jo diria que la veritat és que no, quan es va anunciar que l'estelada estaria sempre doncs, del màstil allà, jo no vaig pensar en cap moment en què hi hauria una reacció tan immediata, dic, no, en fer un acte com aquest. Una vegada conegut el fet, haig de dir que no em sorprèn, en absolut, i una solució pràctica doncs, seria la de recollir-la per la nit, guardar-la i el dematí següent isar-la altra vegada i s'ha acabat el tema. I per altra part, doncs, abans se'ns preguntava si estaria bé una altra estelada doncs, al monestir, doncs per què no, potser sí.
No, una altra no. Era la mateixa. La proposta la mateixa, era bueno, la mateixa, doncs, o deixar-la on està, el màstil que hi ha a l'Ajuntament, o passar-la al monestir.
Seria de millor. Jo penso que per mi és millor, o sigui, és més significatiu davant de l'Ajuntament. Que el monestir té unes altres característiques, però s'haurà de fer això necessàriament, s'haurà de fer doncs treure-la i posar-la a la guardaleta i al dematí tornar-la a isar altra vegada i ja està.
Víctor, tu com ho veus?
Sí, bé, la policia normalment quan vol saber més o menys qui ha fet una malifeta, doncs el primer que pensa és el que fa és una llista de sospitosos principals, no?
Sospitosos habituals.
Sí, i en aquest cas hi ha uns sospitosos habitualíssims que, evidentment, són els partits que ja es van manifestar en aquest sentit en el Parlament de Catalunya el dimecres. De manera que, i a més hi ha hagut un partit, que és el Partit Popular, que té representació a l'Ajuntament de Sant Cugat, que ha manifestat doncs, el seu odi a l'estelada i a més dient autèntiques barbaritats, perquè diu que, esclar, que aquesta presència de l'estelada és il·legal i il·legítima. I això, penses, bueno, bé, realment fa riure, perquè, és clar, la llei espanyola de banderes es refereix a l'Ajuntament, no? Als ajuntaments. No té res a veure, és a dir, els ajuntaments poden posar banderes a qualsevol carrer de les seves ciutats, com si, les que vulguin, no? L'estelada, la del Tíbet o cartells. Ara, la seu municipal és una altra cosa i la llei parla d'això. De manera que aquesta estelada no està situada doncs, en l'edifici de l'Ajuntament, sinó que és a la plaça de la Vila. De manera que aquí no cal fer-ne cas del que digui el PP ni aquesta gent perquè realment no tenen raó jurídica per defensar el que diuen. Una altra cosa és que no els agradi. I aleshores, clar, ja sabem que evidentment la bandera no la treu qui li agrada, sinó que ells que hi estan en contra de tot el que l'estelada simbolitza. De manera que ja sabem qui són. Eh? Ja sabem, no cal ser gaire llest per saber qui ho ha fet això. Bé, si volen entrar en aquest joc tenen molta feina, se'ls hi ha girat molta feina perquè hauran d'aprendre a enfilar-se i a fer coses perquè si pensen que amb això aconseguiran que l'estelada desaparegui ho tenen clar De manera que les conviccions són sòlides i per tant no hi haurà reposició de l'estelada.
De fet, no estan dependències municipals.
Per això ho dic.
Que quan es decideix penjar l'estelada, òbviament la gent que va prendre aquesta decisió es va mirar exactament on posava l'estelada. No és el mateix posar-la al balcó de l'Ajuntament o posar-la en un dels màstils de l'edifici del consistori, sinó que ho van posar enmig d'una plaça perquè sabien que allà no se'ls podia denunciar, i això ho han admès fons del consistori. Vull dir que tan oques tampoc són. Vull dir
és que jo potser prescindiria de segons quines coses. Jo, és igual com en les eleccions, la votació vull dir que es va fer al Parlament. Clar, quan es comença a comentar doncs, això de legal o il·legal, lícit o no lícit i tal, jo arribo un moment que penso, no cal que li donem tantes voltes, hi ha una realitat, la societat es manifesta diàriament amb 50.000 coses i després se'ls hi pot posar els noms que es vulgui, no? I és veritat, hi ha una legalitat vigent, però la veritat, el que passa és el que passa. I donar-li masses voltes amb això, per mi, continua sent és absurd, perquè, en definitiva, les manifestacions que es produeixen d'una forma espontània, les manifestacions que es produeixen sense que hi hagi cap pressió o cap pressió de veritat, vull dir, física o moral, sobre la gent, i diuen, són les que són, i punt, doncs posem-hi adjectius. La gent, tots plegats ens equivoquem moltes vegades en pensant-se que les coses les fem amb un raonament i tal, i la majoria de les coses, malauradament o no, es fan molt visceralment. Els sentiments són el que funciona. I després els hi posem noms i adjectius. Molt bé, doncs fem el que vulguem. Però la bandera està on està perquè hi ha una majoria que vol que estigui allà, i sí que és veritat que no tothom que viu a Sant Cugat vol aquesta bandera, sí que és veritat, però està claríssim, per mi almenys, que la majoria, una majoria significativa, ho vol, i ja està.
No, és que, a més, això per descomptat, Eduard, naturalment que sí. De la mateixa manera que, a veure, aquesta gent que sempre parla de lleis i la democràcia i tot això, si una cosa és evident, hi ha més gent favorable a l'estelada que no pas favorable als que hi estan en contra. Per exemple, el PP. I aleshores, doncs, han d'acceptar aquesta realitat. És així. El poble, doncs, no està amb ells.
Sigui legal o no ho sigui.
Tenen quatre gats.
Sigui legal o no ho sigui.
Exacte, no?
No, que és que m'ha sorprès molt la intervenció que has fet abans, quan has dit el tema de que va quedar clar qui no... la tria del Parlament, el grup...
Ah, sí, sí.
M'ha sobtat que no fiquis al PSOE, una persona com tu que...
No, sí, però no crec que ells, en el cas de l'estelada, hagin fet enfilar-se per treure l'estelada. No, no.
Però vull dir, s'ha posicionat dintre del grup unionista.
Ah, no, sí, això sí.
Llavors,
però, no, jo ho situaria en Ciudadanos
no, però,
i en PP.
No, però si fos en aquest cas, el que passaria és que no estaria a la meitat del màstil. Sí. Perquè haurien pujat uns i llavors l'havien deixat a la meitat i els altres no haguessin
impedit que veiés... S'abstenen.
I doncs, hauria quedat mig torçada, sense que va de decidir si surt o no surt.
Sí, després, aquestes coses, jo, per exemple, a mi tampoc m'agrada veure la bandera espanyola. Però no per això m'enfilo i la trec. El que faig és apartar la mirada perquè no m'agrada veure-la. O mateix poden fer els unionistes que no els agradin veure l'estelada.
Sí.
Vull dir, no tenen per què fixar-s'hi. Poden mirar a terra, poden mirar les botigues, que n'hi ha de molt maques, a la Rambla del Celler, i no fa falta que fixin amb l'estelada. Jo no vaig arrencar amb banderes espanyoles.
Tot això tot just comença, Jordi? Tot just comença.
Això volia comentar. A mi, jo no ho he viscut, no? Però vosaltres dos que sí que ho heu viscut, segur que em podeu informar millor.
El Víctor és més jove.
Bueno, però segur que ho ha viscut. Des de tots els membres del govern es parla obertament d'una nova transició nacional, no? I la paraula és transició nacional. I diuen que en vam viure una fa 30 o 40 anys i que ara ve la segona, és la transició nacional, es dona per fet. Això vosaltres no us recorda aquests reportatges que es veuen a vegades, quan fa 30 anys en plena transició democràtica, els nostàlgics entraven a cinemes, treien cartells, cridaven consignes... No és una mica més el mateix semblant a el que està passant ara amb aquest tema?
Jo no he viscut això d'entrar als cinemes amb cartells i això. No 30.
En el teatre, alguna acció, en un teatre.
O sigui, nostàlgics que estaven en contra de la democràcia.
Sí.
Això sí que s'ha viscut.
No, perquè hi havia molta submissió i molta por. I la gent, no vegis que quan veia el nodo revelava i tot això...
No, al contrari. Els nostàlgics que estaven en contra de poder fer una transició democràtica en aquell moment.
Sí, havia...
De quin anava de Cristo Rei, etcètera, tota aquesta colla.
En els cinemes, no.
He viscut l'experiència en teatre de determinat tipus d'obra, entrar gent i esbotjar la funció, o estar doncs, a fora, esquirassant a la gent que entrava,
sí,
i tirant-li coses. Sí, ho recordo, el 77, 78, 79...
I atacs 79. A bufets d'advocats progressius, sí, d'esquerres...
Sí. Jo de totes maneres, penso que... jo l'experiència que recordo, l'experiència que tinc, és la de un estat policiac, un estat del terror, un estat on no podia... Tu sabies perfectament, i ho havies integrat ja, diguéssim, en el teu funcionament, que determinades coses no es podien dir, no es podien fer, i ja, doncs, vivies d'una forma, diguéssim, entre cometes, normalitzada, aquesta cosa absolutament anormal. Jo penso que la gran diferència en aquests moments de la transició és que Espanya està dins d'un context que és Europa i sap perfectament que determinades coses no es poden fer. Aquesta és la gran avantatge que pot tenir Catalunya en aquest moment en relació a l'abans.
D'aquí el seu nerviosisme.
Clar, llavors saben, en primer lloc, que l'exèrcit s'ha de quedar on està. Ja poden dir el que vulguin i poden fer aquelles frases tan rimbombants, diu, el ejército está en silencio, resistiendo y cumpliendo con su deber. Bueno, digues el que vulguis, tio. Digues el que vulguis, però no pots fer res més. Ara, la votació del dimecres obre definitivament una acció sistemàtica d'ofegament econòmic que el patirem i molt.
Que ja l'estem patint i es seguditzarà.
És a dir, tu, fins a quin punt que indirectament, per dir-ho d'alguna forma, resulta que el MACBA no rep 1.600 milions que estaven ja en el pressupost de l'any, que tenien que rebre d'un moment a l'altre, i la justificació per no rebre aquests 1.600 milions és que Catalunya, l'autonomia de Catalunya ha tingut un dèficit. Uh-huh. I per tant no rebre...
Qualsevol excusa.
Exactament. Sí. Per tant vol dir que ara comença una guerra, que aquesta sí que poden fer, i faran, a fons. I aquesta guerra és ofegament sistemàtic econòmic.
És que jo crec que el full de ruta que tenen ells és molt clar. És ofegament econòmic, obligar la Generalitat a fer unes retallades molt bèsties, que la gent es rebel·li contra el govern que està fent les retallades, que és el de la Generalitat,
aquí s'equivocarà,
i que peti. I jo crec que és una... Bueno, sí. Jo sempre he dit, i l'Eduard no està d'acord amb mi, però jo sempre he dit que l'estratègia que està seguint el govern espanyol s'estudiarà d'aquí uns anys a les universitats de com no s'ha d'afrontar un procés. Perquè crec que l'estan cagant per totes bandes. A mi em va perfecta aquesta estratègia. Amb les meves idees i amb el meu projecte em va, vaja,
jo no estic,
perfecte. No,
però
a vegades he dit, tu saps molt bé, dius, ells saben molt bé el que estan fent.
Jo sí, dic, tant.
Jo crec que, aviam, el que estan fent és... La però... gent avui en dia és conscient de... Fa un any no, o fa dos anys, però avui en dia la gent és conscient de que si els metges, els professors, els Mossos, els bombers, no cobren un mes o cobren una setmana tard, tenen perfectament, o sigui, saben perfectament que no serà culpa de la Generalitat, serà culpa del govern espanyol. Estic convençut.
Jordi, ja m'agradaria a mi que la gent tingués la consciència tan clara com tu la manifestes. Ja m'agradaria. Perquè
no el 100%, però...
No, saps què passa? Igual com veia abans el tema de la visceralitat i del raonament, quan una persona se sent molt, molt, molt acorralada, perquè econòmicament no se'n pot sortir i té família i tot plegat, les coses canvien. És a dir, la gent, moltíssima gent de la que va sortir a saludar l'exèrcit invasor quan va arribar l'any 1939 i aixecaven el braç perquè estaven fotuts de gana. I tenien ganes de que s'acabés allò. No perquè aquells o sigui, veien avançar les tropes per la Diagonal i veien barretes de pa.
Sí, m'explico.
Que, llavors...
Però no és comparable la situació.
No, és comparable, però vull dir-te que quan un se sent molt ofegat des del punt de vista econòmic, comença a dubtar de tot, sobretot, per això et dic
o
que ja
m'agradaria... O es revela contra qui el roba.
Sí, per revela, però si no té cap més solució, o una de dos, o se'n va, doncs, agafa l'arma i se'n va fer no sé què, o ha d'aguantar-se.
O els partits que apostin.
Escolta'm, la manifestació més clara d'això és que tot el patronat o sigui, els empresaris no han obert la boca de veritat fins que ha passat el que ha passat.
Ahir vam tenir el senyor Oliu del Banc Sabadell dient que, vaja, ell va dir que no, em va fer molta gràcia les accions, no opinarem de política, però al final em va opinar, no?
Sí,
va dir
a mi també m'ha cridat l'atenció.
Jo li volia dir al senyor Oliu que el meu vot val igual que el seu, que... que comencin a respectar les regles, a veure si estan jugant per darrere per intentar evitar que el procés tiri endavant, dient que respecti la legalitat, doncs escolti, respecti el que es va aprovar al Parlament de Catalunya l'altre dia, no ho sé, és que em va fer molta gràcia aquestes
declaracions, sí, 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 sí,
perquè
sí.
Per no opinar la política, Déu-n'hi-do el senyor Oliu, Déu-n'hi-do el senyor Oliu,
sí, sí, sí. I ara... Però, senyor Oliu, què va dir? Diu, només... Bueno, totes les reaccions són les mateixes, el senyor, el president de la Generalitat Valenciana té els sants pebrots de dir el que va dir. Escolti'm, senyors, empreses que estiguin a Catalunya, si ho veuen malament, vinguin aquí que no es preocupin.
Vengan a la comunitat més endeudada d'Espanya.
Sí. Sí. I amb corrupció política també, líder en corrupció
jo crec política. Que el Calé no és tonto i les empreses són tontes i saben on s'instal·len i aquí s'està fent un procés pacífic, tot a base de vots, tot al Parlament i al final el que passarà és el que la gent vulgui que passi, per molt que s'hi posin com s'hi posin, perquè el diner no és tonto. O sigui, jo no veig, per exemple, a una empresa com Roche o Beringer Nasser en Almendralejo. O sigui, no ho veig, potser sí, em sorprenen i se'n van a fer medicaments al Mendalejo i acaba sent una potència, però no ho veig, vull dir, el Calé no és tonto. Però
això està claríssim, fins al punt de
que... L'únic estabilitat i fer les coses ben fetes.
Aquí a Sant Cugat va vindre el president, un dels directius més importants de la Nestlé, i va fer una xerrada que per mi va ser esclaridora, bueno, ja ho era, jo tenia clar determinades coses, però allò m'ho va acabar de confirmar, i una de les frases que va dir... És, diu, escolti'm, diu, les empreses, les multinacionals com nosaltres, els temes polítics, a veure, sí que ens importen, i sí que doncs, ho teníem en compte, diu, però només per donar-li un exemple, diu, nosaltres tenim una empresa, una fàbrica a Damasc, doncs, diu, no parar ni un sol dia de treballar. Ja t'ho explico tot, ja es poden matar, ja poden, la causa per la que es maten allà i tiren bombes, escolti, jo segueixo funcionant, mentre pugui funcionar, seguiré funcionant, seguiré fabricant aquí, perquè a més em resulta molt econòmic fabricar aquí, i seguiré venent.
Clar, però això que et dic, que les empreses, a fi de comptes, allà pretenen tenir la producció, però una empresa que vulgui... que vulgui implantar-se a un lloc on tingui unes infraestructures més o menys adequades, on tingui una formació de la seva gent, on tingui un caràcter emprenedor, on sigui una gent pencaire, s'acabarà instal·lant, vull dir, a més, estem fent un procés que és, em sembla que més democràtic no pot ser, més pacífic, 1,5 milió de persones al carrer, ni un sol incident, gent amb les famílies, aquí no, això no és Damasc, això és Barcelona.
Jo crec que Espanya porta dintre seu el germen de la seva pròpia destrucció, i el que demostra la seva poca intel·ligència o incapacitat per regenerar-se és que no aprèn dels seus errors, dels errors que ha comès al llarg de la història. I n'hi hauria prou que mirés una mica enrere per veure que tots aquells pobles que ha conquerit, tots aquells pobles que ha sotmès i que els hi han orrat les llengües i les cultures i tot, són pobles que ja no formen part d'aquell imperi on no s'amagava mai el sol. De manera que tothom ha volgut fer la seva pròpia vida i no ha volgut conviure amb Espanya, perquè Espanya és absolutista per naturalesa, no admet l'existència de l'altre, només el sotmet. I és clar, això no hi ha qui ho aguanti. I tots els pobles que en va conquerir molts han dit adéu. I els que encara continuen sotmesos continuen volent fer el mateix.
I quants han volgut tornar, Víctor?
Ningú, clar, ningú. Ningú vol tornar. És que no hi ha cap pres que vulgui tornar, que vulgui tornar a la presó.
Jo et diria Castella.
Castella és Espanya, es transforma en Espanya.
Et diria Castella.
Es transforma en Espanya per poder continuar sent Castella. No? Uh-huh. De manera que és allò que no té traducció en català, sortosament, perquè la paraula és horrorosa, que és cerrazón. Espanya és cerrazón. I aleshores no la treus d'aquí. I prefereix morir matant que haver de claudicar i de venir-se doncs, a altres realitats, de manera que no admetrà mai el dret nacional de Catalunya, i Catalunya com a subjecte polític no ho admetrà mai, encara que això li suposi doncs, una explosió interna, un cataclisme intern del que és Espanya. I aleshores, esclar, la boca a la desaparició, perquè Catalunya, com han fet altres pobles d'ultramar, doncs... emprendrà el seu propi camí. Li agradi a Espanya o no li agradi, per més amenaces que faci, fixa't que no dialoga, sinó que només amenaça. Això és d'un primitivisme que avui dia, al segle XXI, francament, esborrona una mica.
Ahir es va presentar el llibre del Xavier Escura.
Que el vam entrevistar també aquí. Digues. Si algú vol sentir l'entrevista, està penjada avui.
És bo, jo l'he llegit, és molt bo.
Sí. Jo estic una mica més de la meitat.
Sí, està molt bé.
Estic una mica més de la meitat i bueno, en el llibre... A més, és interessant, un aspecte interessant que a mi menys m'interessa molt, que clar, no és de fet un assaig històric estrictament parlant, sinó que és un llibre que va buscant precisament molt els aspectes aquests psicològics i els aspectes aquests de l'essència de caràcters, de manera de
tota la història, a més,
la vida, eh? Sí. És interessant, sí. Té aquest aspecte que a mi m'agrada molt. I això, doncs, està perfectament definit. O sigui, aquesta diferència de maneres de funcionar que fan que sigui impossible, no? Que no hi hagi possibilitat. És que és impossible. És impossible. I, a més, fixa-t'hi tu que el que encara és més difícil d'entendre, per mi, almenys al principi, després si ho vas pensant, potser no tant, és que un lloc on s'ha anat incorporant moltíssima gent que precisament ha vingut de determinades zones, sobretot de la sud, d'Andalusia, de la Múrcia, etcètera, etcètera, inclús amb aquest doblar, doncs, la xifra de persones que podem dir de catalans, amb el temps, això resulta que ara s'ha mogut amb un canvi també d'actitud que genera una forma com la que era antiga, la de l'arrel. I això és una cosa que a vegades no es pensa. Perquè hem de pensar allò típic, no? Si aquest país no hagués tingut les immigracions que ha tingut, les immigracions que hi ha hagut, estaríem a 1,5 milió o 2 milions d'habitants. Són 7,5. Això és com l'última dada de Sant Cugat, no? De 86 mil i pico d'habitants.
Escolti'm,
un últim apunt. Em va sorprendre molt, quan vaig veure el debat aquest de l'altre dia al Parlament, la votació, els arguments que va donar a l'Albert Rivera de Ciudadanos perquè Catalunya no tingui el dret a tota determinació, era perquè, segons ell, aquest dret és només pels pobles oprimits o per les colònies.
Això és el que diuen sempre.
Sí. No, però després, el dia següent, al dematí, a la ràdio, van entrevistar el senyor Maurici Lucena, que suposo que deu ser el braç executor del PSOE per carregar-se el PSC. I va donar el mateix argument que va donar Albert Rivera el dia abans al Parlament.
Sí, és que van dir les mateixes coses, tots tres.
El Lucena va dir exactament a la ràdio que Catalunya no tenia, perquè li van preguntar que els estatuts del PSC es reconeix el dret a autodeterminació dels pobles. I per què, si el reconeix amb els seus estatuts fundacionals, per què Catalunya no té aquest dret? I va donar el mateix argument que el senyor de Ciudadanos. O sigui, que ara més que mai és...
Si Fallac aixequés el cap...
La PSC tenia un programa d'una hora, com a mínim.
El Fuentes va fer la 4.
Es podrien haver estalviat molta estona, perquè cada partit tenia 15 minuts per parlar, i aleshores doncs està bé que cadascú doncs digui la seva, sempre que un no digui el mateix que ha dit un altre, perquè si ha de sortir per dir el mateix que ha dit un altre ja no cal que surti. I és clar, vas veure que el discurs del PP, el discurs de Ciudadanos i el discurs del PSOE de Catalunya era exactament el mateix, deia les mateixes coses i estaven sempre girant al voltant del mateix concepte. Catalunya no té dret a decidir. És clar, dius, escolta, potser que s'haguessin posat d'acord i reparteixen els 15 minuts en 5 cadascun, surten tots tres, diuen el mateix i se'n van.
Escolti'm, va, que ens queden un minutet. 10 segons per fer alguna proposta de cap de setmana, si tenen, a part de veure el Barça. I el Barça B, que el divendres juga contra el Madrid B, que també serà un gran partit. Això aquesta la dic jo. Va.
Home, jo deia l'altre dia que els nens portessin... els pares portessin els nens. Avui diria que els pares que portin a veure Petrusca, que és una producció del Liceu familiar que es fa al Teatre Auditori.
Dissabte i diumenge.
Dissabte i diumenge.
Víctor, Jordi, alguna coseta? Alguna pel·li?
De pel·lícules, home, Lincoln és una pel·lícula interessant justament per saber... per aprofundir el tema de la democràcia. El que passa és que és una pel·lícula una mica de consum intern nord-americà. I si no saps certes coses, et quedes una mica fora. Però és interessant veure els principis democràtics que defensava Lincoln.
Jordi, alguna cosa?
Jo intentaré començar el llibre de l'escura que has dit que ha tret, que crec que m'interessarà prou que ho comentat.
Si vols fer un tast, tens entrevista a cua.cat per sentir-la. Escoltin, Jordi, Víctor i Eduard, gràcies a aquesta tertúlia en petit format. La setmana que ve, més, amb una tertúlia més extensa.
Bé.
Bon dia i bon cap de setmana.
Bon dia.